Capítol 6è. Diàleg i amistat social. Acostar-se, expressar-se, escoltar-se, mirar-se, conèixer-se, tractar de comprendre's, buscar punts de contacte. Tot això es resumeix en el verb dialogar. Per a trobar-nos i ajudar-nos mútuament, necessitem dialogar. No fa falta dir per a què serveix el diàleg. En tinc prou de pensar què seria el món sense aquest diàleg pacient de tantes persones generoses que han mantingut unides famílies i comunitats. El diàleg persistent i coratjós no és notícia com les topades i els conflictes, però ajuda discretament al món a viure millor, molt més del que podem observar. El diàleg social vers una nova cultura. Alguns miren de fugir de la realitat refugiant-se en mons privats i altres l'afronten amb violència destructiva. Però entre la indiferència egoista i la protesta violenta sempre hi ha una opció possible, el diàleg. El diàleg entre les generacions, el diàleg en el poble, perquè tots som poble, la capacitat de donar i rebre, restant oberts a la veritat. Un país creix quan les seves diverses riqueses culturals dialoguen de manera constructiva. La cultura popular, la universitària, la juvenil, l'artística, la tecnològica, la cultura econòmica, la cultura de la família i dels mitjans de comunicació. Se sol confondre el diàleg amb una cosa molt diferent, un febril intercanvi d'opinions a les xarxes socials, moltes vegades orientat per informació mediàtica no sempre fiable. Són solament monòlegs que procedeixen paral·lels, potser imposant-se a l'atenció dels altres pels seus tons alts o agressius. Però els monòlegs no comprometen ningú, fins al punt que els seus continguts sovint són oportunistes i contradictoris. La ressonant difusió de fets i reclams en els mitjans en realitat sol tancar les possibilitats del diàleg, perquè permet que cadascú mantingui intocables i sense matisos les seves idees, interessos i opcions amb l'excusa dels errors d'altri. Predomina el costum de desqualificar ràpidament l'adversari, aplicant-li epítets humiliants, en lloc d'afrontar un diàleg obert i respectuós en què es miri d'aconseguir una síntesi superadora. El pitjor és que aquest llenguatge, habitual en el context mediàtic d'una campanya política, s'ha generalitzat de tal manera que tothom el fa servir quotidianament. El debat sovint és grapejat per determinats interessos que tenen major poder, procurant deshonestament inclinar l'opinió pública a favor seu. No em refereixo solament al govern de torn, ja que aquest poder manipulador pot ser econòmic, polític, mediàtic, religiós o de qualsevol mena. A vegades es justifica o excusa quan la seva dinàmica respon als propis interessos econòmics o ideològics. Però tard o d'hora es gira en contra d'aquests mateixos interessos. La manca de diàleg implica que ningú en els distints sectors no està preocupat pel bé comú, sinó per l'adquisició dels beneficis que otorga el poder, o en el millor dels casos, per imposar la seva manera de pensar. Així, les converses es convertiran en meres negociacions perquè cadascú pugui esgarrapar tot el poder i els majors beneficis possibles, no en una recerca conjunta que generi el bé comú. Els herois del futur seran els qui sàpiguen trencar aquesta lògica malaltissa i decideixin sostenir amb respecte una paraula carregada de veritat més enllà de les conveniències personals. Déu vulgui que aquests herois s'estiguin gestant silenciosament en el cor de la nostra societat. Construir en comú. L'autèntic diàleg social suposa la capacitat de respectar el punt de vista de l'altre, acceptant la possibilitat que enclogui algunes conviccions o interessos legítims. Des de la seva identitat, l'altre té quelcom a aportar, i és desitjable que aprofundeixi i exposi la seva pròpia posició perquè el debat públic sigui encara més complet. És cert que quan una persona o un grup és coherent amb el que pensa, s'adhereix fermament a valors i conviccions i desplega un pensament. Això, d'una manera o altra, beneficiarà la societat. Però això només passa realment en la mesura en què tal desplegament es realitzi en diàleg i obertura als altres. Perquè en un veritable esperit de diàleg s'alimenta la capacitat de comprendre el sentit del que l'altre diu i fa, encara que un no pugui assumir-ho com una convicció pròpia. Així, esdevé possible ser sincers, no dissimular el que creiem, sense deixar de conversar, de buscar punts de contacte i, sobretot, de treballar i lluitar junts. La discussió pública, si veritablement dona espai a tothom i no manipula ni amaga informació, és un permanent estímul que permet d'assolir més adequadament la veritat o almenys expressar-la més bé. Impedeix que els diversos sectors s'instal·lin còmodes i autosuficients en la seva manera de veure les coses i en els seus interessos limitats. Pensem que les diferències són creatives, creen tensió i en la resolució d'una tensió hi ha el progrés de la humanitat. Avui existeix la convicció que, a més dels avenços científics especialitzats, és necessària la comunicació entre disciplines, atès que la realitat és una, encara que pugui ser abordada des de distintes perspectives i amb diferents metodologies. No s'ha d'esquivar el risc que un avenç científic sigui considerat l'únic abordatge possible per a comprendre algun aspecte de la vida, de la societat i del món. En canvi, un investigador que avança amb eficiència en la seva anàlisi i igualment està disposat a reconèixer altres dimensions de la realitat que ell investiga, gràcies al treball d'altres ciències i sabers, s'obre a conèixer la realitat d'una manera més íntegra i plena. En aquest món globalitzat, els mitjans de comunicació poden ajudar a fer que ens sentim més propers els uns dels altres, que percebem un renovat sentit d'unitat de la família humana que ens impulsi a la solidaritat i al compromís seriós per una vida més digna per a tothom. Poden ajudar-nos en aquesta tasca, especialment avui, quan les xarxes de la comunicació humana han assolit nivells de desenvolupament inaudits. En particular, Internet pot oferir majors possibilitats de trobament i solidaritat entre tots. I això és una cosa bona, és un do de Déu. Però és necessari verificar constantment que les actuals formes de comunicació ens orientin efectivament al trobament generós, a la recerca sincera de la veritat íntegra, al servei, a la proximitat amb els darrers, a la tasca de construir el bé comú. Al mateix temps, com van ensenyar els bisbes d'Austràlia, no podem acceptar un món digital dissenyat per explotar la nostra feblesa i treure fora el pitjor de la gent. El fonament dels consensos. El relativisme no és la solució. Embolcallar rere una suposada tolerància acaba facilitant que els valors morals siguin interpretats pels poderosos segons les conveniències del moment. Si, en definitiva, no hi ha veritats objectives ni principis sòlids, fora de la satisfacció dels propis projectes i de les necessitats immediates, no podem pensar que els projectes polítics o la força de la llei seran suficients. Quan és la cultura la que es corromp i no es reconeix ja cap veritat objectiva o uns principis universalment vàlids, les lleis només s'entendran com a imposicions arbitràries i com a obstacles a evitar. És possible prestar atenció a la veritat, buscar la veritat que respon a la nostra realitat més fonda? Què és la llei sense la convicció assolida, després d'un llarg camí de reflexió i de saviesa, que cada ésser humà és sagrat i inviolable? Per què una societat tingui futur? és necessari que hagi assumit un sentit respecte envers la veritat de la dignitat humana a la qual ens sotmetem. Llavors no s'evitarà de matar algú només per evitar l'escarni social i el pes de la llei, sinó per convicció. És una veritat irrenunciable que reconeixem amb la raó i acceptem amb la consciència. Una societat és noble i respectable també pel seu conreu de la recerca de la veritat i per la inclinació seva a les veritats més fonamentals. Cal acostumar-se a desemmascarar les diverses maneres de grapeig, desfiguració i amagament de la veritat en els àmbits públics i privats. Allò que anomenem veritat no és sols la difusió de fets que realitza el periodisme. És primer de tot la recerca dels fonaments més sòlids que hi ha rere les nostres opcions i també les nostres lleis. Això suposa acceptar que la intel·ligència humana pot anar més enllà de les conveniències del moment i captar algunes veritats que no canvien, que eren veritat abans de nosaltres i ho seran sempre. Indagant la naturalesa humana, la raó descobreix valors que són universals perquè deriven d'aquesta. Altrament, no podria succeir potser que els drets humans fonamentals, avui considerats infranquejables, siguin negats pels poderosos de torn, després d'haver aconseguit el consens d'una població endormiscada i acovardida? Tampoc no seria suficient un mer consens entre els distints pobles, igualment manipulable. Ja tenim proves de sobres de tot el bé que som capaços de realitzar, però al mateix temps hem de reconèixer la capacitat de destrucció que hi ha en nosaltres. L'individualisme indiferent i despietat en què hem caigut no és també resultat de la mandra per a buscar els valors més alts que vagin més enllà de les necessitats circumstancials. El relativisme s'hi suma al risc que el poderós o el més traçut acabi imposant una suposada veritat. En canvi, davant les normes morals que prohibeixen el mal intrínsec, no hi ha privilegis ni excepcions per a ningú. No hi ha cap diferència entre ser l'amo del món o el darrer dels miserables de la terra. Davant les exigències morals, som tots absolutament iguals. El que ens passa avui ens arrossega en una lògica perversa i buida és que hi ha una assimilació de l'ètica i de la política a la física. No existeixen el bé i el mal en si mateixos, sinó solament un càlcul d'avantatges i desavantatges. El desplaçament de la raó moral du com a conseqüència que el dret no pot referir-se a una concepció fonamental de justícia, sinó que es converteix en el mirall de les idees dominants. Entrem aquí en una degradació. Anar anivellant cap avall per mitjà d'un consens superficial i negociador. Així, en definitiva, la lògica de la força triomfa. El consens i la veritat. En una societat pluralista, el diàleg és el camí més adequat per arribar a reconèixer allò que ha de ser sempre afirmat i respectat i que està més enllà del consens circumstancial. Parlem d'un diàleg que necessita ser enriquit i il·luminat per raons, per arguments racionals, per varietat de perspectives, per aportacions de diversos sabers i punts de vista, i que no exclou la convicció que és possible arribar a algunes veritats elementals que han de ser i hauran de ser sempre sostingudes. Acceptar que hi ha alguns valors permanents, encara que no sempre sigui fàcil reconèixer-los, atorga solidesa i estabilitat a una ètica social. Encara que els hàgim reconegut i assumit gràcies al diàleg i al consens, veiem que aquests valors bàsics estan més enllà de tot consens. Els reconeixem com a valors transcendents als nostres contextos i mai negociables. Podrà créixer la nostra comprensió del seu significat i abast, i en aquest sentit el consens és quelcom dinàmic, però en ells mateixos són apreciats com estables pel seu sentit intrínsec. Si una cosa és sempre convenient per al bon funcionament de la societat, no és perquè al seu darrere hi ha una veritat permanent que la intel·ligència pot captar. En la realitat mateixa de l'ésser humà i de la societat, en la seva naturalesa íntima, hi ha una sèrie d'estructures bàsiques que sostenen el seu desenvolupament i la seva supervivència. D'allí es deriven determinades exigències que poden ser descobertes gràcies al diàleg, si bé no són estrictament fabricades pel consens. El fet que certes normes siguin indispensables per a la mateixa vida social és un indici extern que són una cosa bona en ella mateixa. Per consegüent, no és necessari contraposar la conveniència social al consens i la realitat d'una veritat objectiva. Aquestes tres coses poden unir-se harmoniosament quan, a través del diàleg, les persones s'atreveixen a arribar fins al fons de la qüestió. Si cal respectar en tota situació la dignitat d'altri, és perquè nosaltres no inventem o suposem la dignitat dels altres, sinó perquè hi ha efectivament en ells un valor que supera les coses materials i les circumstàncies i que exigeix que siguin tractades d'una altra manera. Que tot ésser humà posseeix una dignitat inalienable és una veritat que respon a la naturalesa humana més enllà de qualsevol canvi cultural. Per això l'ésser humà té la mateixa dignitat inviolable en qualsevol època de la història i ningú no pot sentir-se autoritzat per les circumstàncies a negar aquesta convicció o a no obrar en conseqüència. La intel·ligència pot llavors escrutar en la realitat de les coses a través de la reflexió, de l'experiència i del diàleg per a reconèixer en aquesta realitat que la transcendeix la base de certes exigències morals universals. Als agnòstics, aquest fonament podrà semblar-los suficient per a atorgar una ferma i estable validesa universal als principis ètics bàsics i no negociables que pugui impedir noves catàstrofes. Per als creients, aquesta naturalesa humana, fons de principis ètics, ha estat creada per Déu, el qual, en definitiva, atorga un fonament sòlid a aquests principis. Això no estableix un fixisme ètic ni dona lloc a la imposició de cap sistema moral, atès que els principis morals elementals i universalment vàlids poden ocasionar diverses normatives pràctiques. Per això, deixa sempre un lloc per al diàleg. Una nova cultura. La vida és l'art del trobament, encara que hi hagi tants desencontres per la vida. Reiterades vegades he invitat a desenvolupar una cultura del trobament que vagi més enllà de les dialèctiques que s'enfronten. És un estil de vida tendent a conformar aquest políedre que té moltes facetes, moltíssims costats, però tots formant una unitat carregada de matisos, ja que el tot és superior a la part. El políedre representa una societat en què les diferències conviuen complementant-se, enriquint-se i il·luminant-se recíprocament, encara que això impliqui discussions i prevencions. Perquè de tothom es pot aprendre alguna cosa. Ningú no és inservible. Ningú no és prescindible. Això implica incloure les perifèries. El qui està té un altre punt de vista. Veu aspectes de la realitat que no es reconeixen des dels centres de poder on es prenen les decisions més definitòries. El trobament fet cultura. La paraula cultura indica quelcom que ha penetrat en el poble, en les seves conviccions més entranyables i en el seu estil de vida. Si parlem d'una cultura en el poble, això és més que una idea o una abstracció. Inclou les ganes, l'entusiasme i, finalment, una forma de viure que caracteritza aquest conjunt humà. Llavors, parlar de cultura del trobament significa que com a poble ens empassiona intentar trobar-nos, buscar punts de contacte, estendre ponts, projectar alguna cosa que inclogui tothom. Això s'ha convertit en desig i en estil de vida. El subjecte d'aquesta cultura és el poble, no un sector de la societat que mira de pacificar la resta amb recursos professionals i mediàtics. La pau social és treballosa, artesanal. Seria més fàcil contenir les llibertats i les diferències amb una mica d'astúcia i de recursos. Però aquesta pau seria superficial i fràgil, no pas el fruit d'una cultura del trobament que la sostingui. Integrar els diferents és molt més difícil i lent, encara que és la garantia d'una pau real i sòlida. Això no s'aconsegueix agrupant només els purs, perquè fins i tot les persones que puguin ser qüestionades pels seus errors tenen alguna cosa a aportar que no s'ha de perdre's. Tampoc no consisteix en una pau que sorgeix fent callar les reivindicacions socials i evitant que facin soroll, ja que no és un consens d'escriptori o una efímera pau per a una minoria feliç. El que val és generar processos de trobament, processos que construeixin un poble que sap recollir les diferències. Armem els nostres fills amb les armes del diàleg, ensenyem-los la bona batalla del trobament. El gust de reconèixer l'altre. Això implica l'hàbit de reconèixer a l'altre el dret de ser ell mateix i de ser diferent. A partir d'aquest reconeixement fet cultura, esdevé possible la gestació d'un pacte social. Sense aquest reconeixement sorgeixen maneres subtils de buscar que l'altre perdi tot significat, que es torni rellevant, que no se li reconegui cap valor en la societat. Rere el rebuig de determinades formes visibles de violència, sol amagar-se una altra violència més dissimulada, la dels qui menyspreen el diferent, sobretot quan els seus reclams perjudiquen d'alguna manera els propis interessos. Quan un sector de la societat pretén gaudir de tot el que ofereix el món com si els pobres no existissin, això en algun moment té les seves conseqüències. Ignorar l'existència i els drets dels altres, tard o d'hora provoca alguna forma de violència, moltes vegades inesperada. Els somnis de la llibertat, la igualtat i la fraternitat poden quedar en el nivell de les meres formalitats, perquè no són efectivament per a tots. Per tant, no es tracta solament de buscar un trobament entre els qui detenten diverses formes de poder econòmic, polític o acadèmic. Un trobament social real posa en veritable diàleg les grans formes culturals que representen la majoria de la població. Sovint, les bones propostes no són assumides pels sectors més empobrits, perquè es presenten amb una vestidura cultural que no és la d'ells i amb la qual no poden sentir-se identificats. Per consegüent, un pacte social realista i inclusiu ha de ser també un pacte cultural que respecti i assumeixi les diverses cosmovisions, cultures o estils de vida que coexisteixen en la societat. Per exemple, els pobles originaris no estan en contra del progrés, si bé entenen una idea diferent, moltes vegades més humanista que la de la cultura moderna dels desenvolupats. No és una cultura orientada al benefici dels qui tenen poder, dels qui necessiten crear una mena de paradís etern a la Terra. La intolerància i el menyspreu davant les cultures populars indígenes és una veritable forma de violència pròpia dels eticistes, sense bondat, que viuen jutjant els altres. Però cap canvi autèntic, profund i estable no és possible si no es realitza a partir de les diverses cultures, principalment dels pobres. Un pacte cultural suposa renunciar a entendre la identitat d'un lloc de manera monolítica i exigeix respectar la diversitat, oferint-li camins de promoció i d'integració social. Aquest pacte també implica acceptar la possibilitat de cedir alguna cosa pel bé comú. Ningú no podrà tenir tota la veritat ni satisfer la totalitat dels seus desigs, perquè aquesta pretensió manaria a voler destruir l'altre negant-li els seus drets. La recerca d'una falsa tolerància ha de cedir pas al realisme dialogant, de qui creu que ha de ser fidel als seus principis, però reconeixent que l'altre també té el dret de mirar de ser fidel als seus. És l'autèntic reconeixement de l'altre que només l'amor fa possible i que significa col·locar-se en el lloc de l'altre per descobrir què hi ha d'autèntic o almenys de comprensible enmig de les seves motivacions i interessos. Recuperar l'amabilitat. L'individualisme consumista provoca molt atropellament. Els altres es converteixen en mers obstacles per a la pròpia tranquil·litat plaent. Llavors, hom els acaba tractant com a molèsties i l'agressivitat creix. Això s'accentua i arriba a nivells exasperants en èpoques de crisi, en situacions catastròfiques, en moments difícils en què surt a plena llum l'esperit del salvis qui pugui. Tanmateix, encara és possible optar pel conreu de l'amabilitat. Hi ha persones que ho fan i esdevenen estrelles enmig de la foscor. Sant Pau esmentava un fruit de l'Esperit Sant amb la paraula grega Christotes, que expressa un estat d'ànim que no és aspre, ruda, dur, sinó afable, suau, que sosté i conforta. La persona que té aquesta qualitat ajuda els altres a fer que l'existència sigui més suportable, sobretot quan es carreguen amb el pes dels seus problemes, urgències i angoixes. És una manera de tractar els altres que es manifesta de diverses formes, com a amabilitat en el tracte, com una atenció per a no ferir amb les paraules o gestos, com un intent d'alleujar el pes dels altres. Implica dir paraules d'encoratjament que reconforten, que enforteixen, que consolen, que estimulen, en comptes de paraules que humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen. L'amabilitat és un alliberament de la crueltat que a vegades penetra les relacions humanes, de l'ansietat que no ens deixa pensar en els altres, de l'urgència distreta que ignora que els altres també tenen dret a ser feliços. Avui no sol haver-hi ni temps ni energies disponibles per aturar-se a tractar bé els altres, a dir, si us plau, perdó, gràcies. Però de tant en tant apareix el miracle d'una persona amable, que deixa de banda les seves ansietats i urgències per prestar atenció, per regalar un somriure, per dir una paraula que estimuli, per possibilitar un espai d'escolta enmig de tanta indiferència. Aquest esforç, viscut cada dia, és capaç de crear aquesta convivència sana que venç les incomprensions i prevé els conflictes. El conreu de l'amabilitat no és pas un detall menor ni una actitud superficial o burgesa, com que suposa valoració i respecte, quan es fa cultura en una societat, transfigura profundament l'estil de vida, les relacions socials, la manera de debatre i de confrontar idees. Facilita la recerca de consensos i obre camins en què l'exasperació destrueix tots els ponts.